Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
De l'FM al podcast, la gala del 30è aniversari fa valdre la ràdio local i la comunitat planera. D'aquesta manera, nosaltres començàvem la setmana amb aquesta gala d'aniversari i amb el bon sabor de boca que vam viure la gent que ens estimem la ràdio. I és que l'Smart Centre es va omplir per celebrar els 30 anys de la Plana Ràdio en una gala que va combinar la música en directe, records dels inicis, reconeixements i també presentació de la nova programació. D'altra banda, en caire local, Santa Bàrbara ha fet un pas més per evitar barrancades. Es va aprovar-se al ple del mes d'agost i a la requalificació dels terrenys per la base de laminació.
Fa bastants anys que es parla d'un projecte d'una base de laminació, pendent de que hi hagi unes subvencions, està el projecte fet, estan els terrenys adquirits per part de l'Ajuntament i ara, clar, doncs, falta requalificar. És un pas necessari per poder continuar tirant endavant el projecte, és la seva requalificació com a serveis tècnics.
Una altra notícia important per al territori és que municipis de les Terres de l'Ebre, entre ells Santa Bàrbara i Gandesa, se sumen a la Comerciada 2025, la gran festa del comerç català. De fet, arriba per primera vegada aquí a les Terres de l'Ebre, farà parada al nostre territori, on se sumen aquests dos municipis al projecte amb una quarantena d'establiments participants, gràcies a la col·laboració de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, els ajuntaments i també les associacions de comerç local. En aquest cas, Lluís Zaera és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
Efectivament, Santa Bàrbara s'ha adherit. Quan ho va proposar l'Associació d'Empresaris de les Terres de l'Ebre, no vam dubtar de formar part d'aquesta interessant iniciativa. Per què? Pues per tal d'impulsar el comerç local i sobretot ajudar els propietaris a empoderar-se dels seus negocis. Aquesta iniciativa es durà a terme durant la setmana del 6 al 12 d'octubre per tot Catalunya i aquí nosaltres, per tal de fer-la una mica més lúdica, concretament farem alguna activitat que hem d'acabar de decidir el dissabte 11 d'octubre pel matí.
I una notícia destacada i és que el grup d'addiccions del centre Eines ha arribat a l'Institut Les Planes. Arribava dijous la tarda amb aquesta proposta, com sempre impulsada des de la Regidoria de Serveis Socials.
Des de Ràdio Tortosa hem començat la setmana informant-vos de la celebració dels 25 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. S'ha realitzat un acte festiu i reivindicatiu a Tortosa que va aplegar centenars de persones. Hi va haver música, tallers i també testimonis d'activistes que han format part de la història del moviment antitransvasista.
A l'estiu del 2001 es va fer la Marxa Blava, que anava del Delta fins a Brussel·les i va acabar en una gran manifestació. Vam tindre molta feina per organitzar-la, però van ser més de 15.000 persones. I així van començar les assemblees. Aquí baix, a Tarragona, a Barcelona, a Lleida. I sense saber com, van projectar la veu de la plataforma a tot Catalunya. Érem l'altaveu del sud.
Us hem explicat també que el Departament de Salut ha iniciat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 adreçada als col·lectius més vulnerables. A les Terres de l'Ebre es preveu subministrar 37.000 dosis, amb la novetat de vacunar també a infants de 6 mesos a 5 anys només contra la grip.
Aproximadament uns 37.000 persones. No sabem si arribarem realment. Els percentatges de vacunació l'any passat en total entre tots els col·lectius van arribar quasi al 40% de vacunació. Esperem sempre, no? Esperem augmentar aquests percentatges per la protecció col·lectiva, no? I per evitar les epidèmies que se donen en les èpoques de tardor i hivern.
Pel que fa a sanitat, les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta podrien reprendre's a finals d'aquest any o a principis del 2026. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicat que només fa falta que l'empresa adjudicatària accepti els possibles increments de costos d'aquesta obra.
I com que s'està treballant, s'estan reunint ja amb l'empresa d'alguna manera perquè les modificacions que es fan hi hagi participació també de l'empresa actual, de l'empresa adjudicatària, ara que no posa problemes en l'execució, vull pensar que encara que el final sigui l'acord econòmic, que possiblement sigui això, se treballa com a mínim en la línia que s'ha de fer, per això soc optimista, però tampoc les mans al foc, evidentment, no les puc posar perquè això no pot passar.
També ens hem fet ressò que el Consell Comarcal del Baix Ebre impulsarà la promoció del tram de la Via Verda afectat per l'incendi del juliol passat entre Aldovet, Xerta i Benifallet. Tot i que ja es va reobrir, ara es vol reforçar la difusió d'aquest recurs turístic de primer ordre. I a més, també us hem explicat que aquesta setmana s'ha presentat públicament la plataforma Parem Locat Sud, que vol frenar l'ampliació del polígon Catalunya Sud, situat entre els municipis de Tortosa i l'Aldea. Veïns i entitats alerten que el projecte suposarà l'arrabassament d'habitatges i explotacions i denuncien que condemna les Terres de l'Ebre a ser una zona de sacrifici.
Aquest dilluns al matí comencen les obres d'adequació de l'aparcament ubicat a l'avinguda Parc de Cala, just a l'entrada del poble, una esplanada coneguda popularment com el pàrquing dels camions al costat de l'AP7. L'obra d'adequació d'aquesta zona d'aparcament té un pressupost de 264.000 euros i està contemplada en el Pla de Sostenibilitat Turística La Cala Més Natural dels fons europeus Next Generation. Així ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Eva del Amo.
És un espai que aquest estiu, sobretot, ha estat molt utilitzat i també necessita d'una ordenació, no? A millorar aquest pàrquing, que donarà resposta a la necessitat d'aparcament disuasori i també d'una manera que se dignificarà l'aparcament.
I segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, el 2024 el 50,4% dels residus a l'Ametlla de Mar es van recollir de forma separada, el que significa una millora de 7 punts respecte al 2023, una xifra positiva que supera el 50%, però no arriba al llindar del 55% marcat per la Unió Europea pel 2025. Javi Soler és el tècnic de Medi Ambient.
A nivell de restauració, amb l'empresa Ecovidrio, doncs a nivell nacional està fent una mica una espècie de campionat de veure amb quin és el municipi que recicla més vidre a través del que és los Horeca, no? Los hotels, restauració i demés, no?
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està executant una actuació de millora a la urbanització de Calafat consistent en enllumenar el seu accés. De moment s'han enllestit el cablejat i s'han tapat les rases a l'espera de la instal·lació dels punts de llum. Eva de la Mol, alcaldessa de l'Ametlla de Mar, explica la necessitat de la intervenció.
Això donarà més seguretat i ha de centrar també la zona en la il·luminació, perquè fins ara ha estat totalment a fosques i la imatge no era la millor. Esperem que a final de mes, d'aquest mes de setembre, ja estirà finalitzat el projecte i ja podrem tindre aquesta entrada il·luminada.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que el grup d'acció local Pesquer Mar de l'Ebre ha celebrat una jornada sobre l'economia blava com a motor de transformació econòmica i social a les Terres de l'Ebre. La trobada permet reflexionar sobre la necessitat d'impulsar la sostenibilitat del sector marítim, garantir el relleu generacional i obrir noves oportunitats per a dones i joves, alhora que s'ha posat en valor la combinació de tradició i innovació com a eix del futur litoral. A través de diverses taules rodones s'han compartit experiències i projectes que aposten per la innovació, l'emprenedoria i la inclusió. L'Ajuntament de Masdenverge ha iniciat un conjunt d'actuacions per modernitzar i optimitzar l'emissora municipal Ràdio Joventut, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la qualitat de les gravacions i la sostenibilitat de les instal·lacions. La intervenció més destacada ha estat el canvi de la torre d'antena, que es trobava molt deteriorada. Paral·lelament al local de l'emissora, s'estan substituint les antigues finestres per finestres de doble vidre. La regidoria ha anunciat, a més, la instal·lació de nous equips d'aire condicionat més eficients i sostenibles, que reforçaran el compromís de l'emissora amb el medi ambient. Lourdes Adell és la regidora de l'emissora municipal de Masdenverge.
Ha sigut, en primer lloc, canviar la torre. La torre on estan les antenes, que està molt deteriorada, i l'han ficat nova. I a part de que l'han posat nova, doncs han ficat uns quants metres d'alçada per a tindre més cobertura. I al local de l'emissora estem canviant les finestres antigues per unes de doble vidre, que a part de millorar els sorolls que entren del carrer per tema de gravacions, que perjudicaven a les gravacions i si es feia alguna entrevista, Pues, a part de millorar això, el que també ens permetrà serà millorar l'eficiència energètica del local.
La setmana d'Amposta ha estat marcada per activitats molt diverses que reflecteixen la vitalitat cultural, educativa i social de la ciutat. D'una banda, més de 250 alumnes de primària van participar a la Diada de l'Esport al carrer al Parc dels Xirivecs, una jornada per acostar-los a diferents disciplines amb la col·laboració d'entitats locals. En l'àmbit cultural s'ha lliurat el 5è Premi Jordi Fontanet de Recerca Local, que aquest any reconeix un treball sobre les madrines d'Amposta recuperant la memòria i la història de la ciutat. També s'ha presentat la nova edició de la UNED Senior amb cursos pensats per a majors de 55 anys que connecten ciència i pensament crític amb la realitat del territori. A més, la ciutat ha estat escenari de la parada del projecte Trans EinesCat, que és una iniciativa que recorre Catalunya a peu per visibilitzar la superació de les addiccions a través de l'esport, amb la parada destacada al Parc del Mussol. I en clau de mobilitat i sostenibilitat, el Copate ha tret a licitació la primera fase de la via ciclable que unirà Amposta i Freginals dins de la ruta Eurovelo 8, un pas més per potenciar el cicloturisme i la connexió amb el territori. En definitiva, una setmana intensa Amposta que combina educació, cultura, salut i sostenibilitat i que deixa la ciutat en moviment cap al futur.
I des de Delta.cat destaquem que este dimecres Sant Jaume d'Enveja va recuperar la normalitat amb la represa de les classes a l'escola, després dels danys provocats per la tempesta del passat diumenge. El centre estava tancat arran de la forta tempesta de diumenge a la tarda que va fer caure el tancat, arbres i branques del pati i va arrencar una part del sostre de l'edifici. El consistori ha habilitat un accés provisional mentre repara la coberta i es reconstrueix el tancat del centre escolar. Teresa Solsona és l'alcaldessa del municipi.
Les valles que mos ha tombat estan per a fer, ara hem començat en una part, i llavors la teulada que al caure una, com una guia que havia, que va caure damunt de les teules, pues mos ha danyat bastantes teules i això pues donarà feina, sí.
Les obres de construcció del nou mirador al Molí dels Mirons de Deltebre avancen a bon ritme. El projecte té com a objectiu projectar el paisatge del riu Ebre i convertir aquest indret en un nou punt de referència. La intervenció té un cost de gairebé 190.000 euros, dels quals 50.000 provenen d'una subvenció del GALP Mar de l'Ebre. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Un espai pues, que era de terra, que era un descampat, i que a hores d'ara, pues, en aquesta obra que estem construint, s'acabarà convertint en un mirador en 7 línies de graderies, 280 metres de gavions, que permetrà gaudir, no, del paisatge del nostre riu Ebre.
I acabem també en Deltebre, ja que l'alcalde del municipi s'ha mostrat esperançat en que el futur expedient d'atermenament que ha de projectar el govern espanyol es faci amb consens amb el territori. Lluís Soler s'ha manifestat així després que l'actual deslinde plantejat hagi decaigut. Els últims anys el consistori ha lluitat perquè el Ministeri per la Transició Ecològica aturés l'actual plantejament que afectava de manera directa el litoral del terme municipal, amb implicacions sobre la propietat privada i l'activitat econòmica. Escoltem-lo.
Pues que no és un tema de guanyar o perdre, sinó que és un tema de justícia i de dignitat d'un territori. En les properes setmanes, mesos o anys, pues, pot tornar a obrir un altre expedient que esperem pues, que esta vegada vingui plantejat des de la necessitat de l'acord en el territori i des de la necessitat d'acord en l'Ajuntament.
Una de les notícies d'actualitat destacades esta setmana a la Ribera d'Ebre és l'anunci que ha fet l'Ajuntament d'Ascó, que projecta ampliar el seu polígon industrial i crear també un hub energètic. El consistori ha iniciat la urbanització i construcció de 6 naus industrials i es reservarà una d'elles com a seu del hub energètic que promou amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament l'etapa que s'engegarà amb el tancament de la central nuclear. Com ha destacat la regidora de promoció econòmica Carolina Bages, són naus adaptades a les necessitats que els han transmès les empreses i permetran captar noves inversions al municipi.
Aquestes naus seran més grans, més adaptades a les necessitats que teníem empreses. És un espai que pensem que serà un bon generador d'ocupació, d'inversió d'empreses del sector. Esperem també poder captar inversions vinculades al sector de l'energia. Però també és una aposta per la projecció econòmica.
I ara, en clau cultural, esta setmana també us hem explicat que el Festival Singulars torna a la demarcació de Tarragona amb una segona edició. Una de les grans novetats d'enguany és la diversificació dels espais i productes anant més enllà dels cellers que van protagonitzar la primera edició. La directora del festival, Maria Patricia Mercado, ha destacat el gran ventall d'estils artístics d'enguany.
cada lloc se presenta una art diferent i després anar rotant aquestes arts, no? Des del teatre, la dansa, la música, l'escultura, la pintura. És com mostrar en tota la seva amplitud les arts.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista a Joan Castor Gonell, delegat del govern a les Terres de l'Ebre, després que el passat 22 de setembre es dugués a terme el Consell de Direcció de l'Administració Territorial. Gonell va parlar de tots els temes que preocupen el nostre territori, lamentant-se que en alguns no es pot córrer més.
Bueno, treure'm-nos on l'incendi de Pous. Treure'm-nos on pràcticament tots els dies l'ampliació del Verge de la Cinta. Van ser, per això, començàvem el dia 7 de juliol, jo en aquell moment venia d'una reunió a Barcelona, abans d'arribar a la delegació ja estava assabentat del que estava passant i vaig anar directament a Paüls. Ja s'han pres decisions a nivell de territori, de començar a gestionar primer el post-incendi i després començar en aquestes mesures preventives per intentar evitar que tot això torni a passar. Segurament també haurem de mirar a nivell de parc natural, començar també, que ja es va encarregar fa temps, però ara ja s'ha exigit que sigui de manera urgent, el pla de prevenció d'incendis del parc natural que no existia.
L'altre punt que també t'ha tret el son, ara quan fèiem el balanç d'aquest any, és les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. En quin moment ens trobem?
Bé, me l'ha tret i encara me'l trau, i suposo encara me'l traurà uns dies més, perquè ho he explicat moltes vegades i desgraciadament no podem fer res. Jo ja sé que la ciutadania, els professionals, els agradaria passar de les paraules als fets. A mi també és el que més m'agradaria i en això estem treballant. No em conformo que vagi per allà, vull dir, anirà per allà l'obra, però s'està posant tots els mitjos perquè la represa de les obres sigui el més immediata possible. A l'acord que es va prendre també, que no recordo malament, el dia 13 d'agost, que d'alguna manera quedava acreditat l'Hospital Verge de la Cinta com a hospital universitari per a poder portar a terme això, estudis de medicina aquí a Terres de l'Ebre, la part pràctica, que com també he comentat diverses vegades és un dels objectius principals també de la delegació, un objectiu de legislatura.
Una de les seccions fixes de dilluns a divendres és de poble a poble, on esta setmana el Festival Rijijiu, que se celebra a Santa Bàrbara els dies 17, 18 i 19 d'octubre, ha obert una crida molt especial a la ciutadania. Recuperar les receptes de cuina tradicionals que encara es conserven a les llibretes de les nostres iaies i famílies.
Nosaltres agafem, hi ha grups com Gregotecno o com Neonimus, que ja porten integrat dins d'ells tots un treball de recerca històrica i tot, i als altres grups el que fem és convidar-los a formar-se sobre Primerat del Ferro, època Ibera i l'Ebercabona i influència fenícia, i a partir d'allí que modifiquin o creguin una obra nova. Gran part dels espectacles que passen a les nits de Tírica són efímers, s'han creat per a aquesta ocasió, per a aquest espai, se veuran aquella vegada i no es tornaran a veure més. I aquesta és la gran gràcia, no?, que tenim i que mos pensem en este festival, que és un dels grans ganxos, que és este ajuntar dos tipus de públic tan diferent, com seria el dedicat a les avantguardes culturals, que a vegades assusta, aquestes avantguardes culturals, esta cosa experimental, esta electrònica, però que n'hi ha de tot, no només electrònica, perquè són multidisciplinars, tenim poesia, tenim dansa, tenim videoart, n'hi ha exposicions de pintures, n'hi ha escultures sonores, enguany és realment per anar passejant per allí sense cansar-se'n, no?, de veure coses, perquè és que és una detrás de l'altra. I ajuntar-la en aquesta altra part de públic més científico-històric, dedicat a la museística, als jaciments arqueològics, que difícilment s'aproparia a aquesta part més d'avantguarda, i la gent de l'avantguarda a lo millor li costaria apropar-se a un museu, no?
Des de Ràdio Tortosa ens han presentat el nou programa Postals de Barri, que ha estrenat l'emissora en format audiovisual, a mode de viatge pels barris històrics de la capital del Baix Ebre, amb els seus realitzadors, David Benito i Yasmina Hagnaoui.
I volíem que reflectís això, precisament, donar veu als barris històrics de la ciutat de Tortosa per parlar de la seva importància i, sobretot, des d'esta visió tan àmplia com és el passat, perquè crec que és molt necessari parlar del passat i fer una mirada per a poder continuar, també del present, perquè al final és el dia a dia que tenen els barris, però no quedar-nos aquí i anar també mirant una visió de futur, perquè bueno, són uns barris que tenen molta projecció i que les associacions de veïns, de fet, que són les que donen veu en este futur, pues, tenen molt a dir.
Expliqueu-nos una mica com l'heu estructurat, Postals de Barri.
Sí, són 5 capítols, no? 5 barris, los barris històrics de Tortosa, Remolins, El Rastre, Santa Clara, Centre Històric i vam afegir Ferreries.
Aquesta és una novetat,
sí,
no? Perquè això
novetat.
No ho hem explicat, però diguem que és una continuïtat d'un projecte que ja havia sí. tingut vida a la temporada passada, en aquell cas Ferreries no s'havia
sí,
inclòs.
Efectivament. I al capdavant de tots està un episodi especial que és el del Renaixement.
Sí, cada capítol s'estructura també en tres parts, seguint el que havíem parlat abans de passat, present i futur. El passat el fem a través d'un historiador que explica pues, aquelles coses més curioses dels barris. Després parlar en un negoci o en persones que estiguin dinamitzant d'alguna manera el present del barri, perquè sabem que els comerciants són uns grans dinamitzadors i a més fem negocis que tenen com una llarga trajectòria. I després una visió de futur, com havia dit abans, en les associacions de veïns, perquè són les que al final són els ulls dels barris.
I des de Móra la Nova, el regidor de Medi Ambient, Ferran Rosic, que ha destacat que el municipi s'ha situat al capdavant del reciclatge a les Terres de l'Ebre gràcies al sistema Porta a Porta.
Nosaltres, primer que tot, l'Ajuntament està dins d'un consorci que és la Ribera d'Ebre, que és el que gestiona la recollida de les escombraries. A partir d'allí, nosaltres paguem per tones generades i per viatges, el transport, fracció. El que passa és que hi ha fraccions que estan penalitzades com és la resta, hi ha fraccions com l'orgànica, els envasos, els papers, que el que fan tenen una bonificació. I a partir d'aquest any, Europa va aplicar el que és la taxa justa. Ara l'Ajuntament està obligat a repercutir el 100% de la facturació al veí o veïna de la població. Vull dir que si nosaltres, en més de generar 13 tones de resta que estem generant ara al voltant de 13 tones, si seguíssim com abans, que en generàvem quasi 70, no vull comptar de quants calés estem parlant i de quants calés nosaltres hauríem de repercutir al veí o veïna.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous, on els nostres tertulians han analitzat els temes prioritaris per a les Terres de l'Ebre a partir de l'entrevista amb el delegat del govern, Joan Castor Gonella, al programa.
De fet, em consta que des del Col·legi de Periodistes s'ha demanat diverses vegades que vingués la consellera aquí, i en diverses reunions i diverses vingudes de consellers i representants aquí se'ls ha sol·licitat que vingui la consellera de Salut aquí.
No només la d'Universitat, sinó la de Salut, altres rares de premsa en clau potser més nacional, també té aquesta tendència privada. I crec que és una cosa destacada d'aquest nou govern socialista que estan parlant molt del sector privat i d'aquesta col·laboració público-privada que en alguns casos és bona, però en altres jo crec que no. Hem demanat des de diverses plataformes i també els mitjans de comunicació perquè som els primers interessats. L'altre dia, per exemple, va haver-hi un off en la consellera d'Universitats per a parlar dels estudis de medicina, però clar, a la consellera d'Universitats li pots preguntar sobre universitats
clar.
i sobre estudis de medicina, però no li pots preguntar per l'equipament sanitari, perquè no és la seva competència.
La qüestió és aquesta, no? I per què hi ha tantes plataformes? Doncs pues justament perquè no tirem endavant. Vale? No tirem endavant, però bueno, fan necessàries que la societat civil, a través de plataformes, ens movéssim i féssim la força necessària perquè bueno, certes qüestions se puguin aturar, com és el tema que us he dit abans de l'alternament de refugiar el tema este del Delta. si no hi haguessin plataformes, si no hi haguessin els recursos que s'han presentat i la força que s'ha fet, doncs s'hagués tirat pel dret i punt. I aquí, en certes qüestions, doncs hi ha voluntat, evidentment, que en aquest cas el Castor té molta voluntat, té moltes ganes, s'ha compromès, però hi ha tants fronts oberts.
Tanquem el repàs a aquests 5 dies de la setmana del Dia Terres de l'Ebre amb redacció oberta. Sal Prieto, David Benito, Yasmina Hapmoui i Víctor Montecino Valls ens porten música, activitats, cinema i sèries per passar un cap de setmana rodó.
Acabem el mes de setembre amb un últim cap de setmana ben ple d'activitats a pràcticament tots els pobles de les Terres de l'Ebre. A la Ribera d'Ebre, Ginestà acull la 14a edició de la Festa de la Jota. Amposta celebra la segona edició de Revoltes, un espai per conèixer com oferir productes i serveis de proximitat sostenibles i respectuosos, amb moltes xerrades, tallers, zona de fires i festes. Parlant de fires, també Amposta tindrà lloc la Fira del Disc, un punt de trobada per als amants de la música en vinil. Encara al Montsià, el Canà viurà la 5a edició de les Nits de Tirica, un festival de música experimental i cultura ibera ancestral. I a Ulldecona també podrem gaudir de l'espectacle familiar Os, el regne màgic. Finalment, a Tortosa, la gent arriba carregada amb el concert de Quico el Serio, el Noi i el Mut de Ferreries, juntament amb la Cobla Reus Jove i l'actuació de Gregory Hollis amb el concert Now I Know.
Si esteu a prop d'Horta de Sant Joan, al cinema municipal, se podrà veure Expediente Warren, el Timo Rito, i en este cas, doncs, Expediente Warren, els investigadors paranormals, doncs, Ed i Lorraine Warren, enfronten un dels casos més durs, una casa infestada per una presència demoníaca que posa a prova la fe i la unitat d'una família. Se podrà veure este diumenge a les 6, com deia, a Horta Sant Joan, en el cinema municipal, i també, doncs, a un multicinema. A Arnes, Sigue Volando, després de la mort sobtada de l'amant, Wataco torna al seu matrimoni mentre brega que en un passat que es ressorgeix. També este diumenge se podrà veure a les 6.
Esta setmana a la nostra secció de Música de Casa parlem d'un grup que fa ballar, pensar i estimar a parts iguals. I estic segura que tots els coneixeu. Ells són festius, compromesos i, sobretot, molt propers. Ells són Pepet i Marieta.
Podrien ser els teus ulls, però no. Los tens grossos i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. Lo tens prou com s'aixeca el mar de matí. Podria ser el que dius i com ho dius, però es passem el dia a dia en tonteries. Podria ser el teu món.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.